L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, com cada dia. Arribats en este punt horari, la salutació que des dels serveis informatius de les emissores municipals associades a les Terres de l'Ebre un dia més us fem arribar. Som a dijous, 14 d'abril de 2016, com cada dia la salutació de qui us parla, Domènec Ramal, donant-vos la benvinguda en aquests temps d'actualitat que, com cada dia, obrim avançant el seu contingut a ritme de titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre que presentarà, anuncia, una nova queixa a la Comunitat Europea contra el Pla de Conca del Riu. La plataforma fa una crida a la participació en la 14a Assemblea General que el moviment antitransbassament ha convocat per al dia 30 d'abril a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, una assemblea en la que es programarà també el calendari de noves mobilitzacions. La directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, confia que el desviament obligatori de camions de la Nacional 340 a l'AP7 no tardarà a arribar. Domènech creu que les negociacions amb Foment de fa mesos no es veuran alterades per sigui quin sigui el proper govern espanyol. Riumar disposarà d'un espai d'atenció ciutadana i també d'un punt d'informació turística a partir d'aquest proper estiu. I a Santa Bàrbara, les fruites de la Plana són el tema del concurs de fotografia digital que es convoca des d'aquell municipi. Avui dijous i demà divendres es donarà a conèixer la història de la navegació a vapor pel riu Ebre com a complement a l'exposició que estos dies es pot visitar al Museu de les Terres de l'Ebre sobre el vapor Anita, l'últim que va navegar pel riu. I acabarem destacant que aquest cap de setmana arriba a la Ràpita la segona edició del Ràpita Fusion Dance Festival, un espectacle de ball i dansa amb més de 130 exhibicions. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre que ha anunciat prepararà una nova queixa per a la Comissió Europea contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, una queixa que la plataforma es proposa de presentar a l'estiu, concretament abans de les vacances dels eurodiputats. Aquesta serà, sens dubte, una de les qüestions importants que ha de rebre el vistiplau de l'Assemblea General que la plataforma en defensa de l'Ebre ha convocat per al dia 30 d'abril. Serà concretament la 14a Assemblea. Es farà, com sempre, a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa i des de la plataforma fan una crida a la participació, tot i que s'hagi hagut d'encabir en el cap de setmana de la Fira Expo Ebre de Tortosa. En aquesta assemblea s'ha de concretar també la data i el lloc de la propera gran manifestació que ha de donar continuïtat a la mobilització ciutadana encetada amb gran èxit i amb més de 50.000 participants el passat dia 7 de febrer a Amposta. A la 14a Assemblea General de la Plataforma en Defensa de l'Ebre s'exposarà tota la feina feta fins a l'actualitat en la lluita contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, la gran manifestació del 7 de febrer a Amposta, el recurs presentat al Tribunal Suprem, les 9.000 firmes presentades al Síndic de Greuges de Catalunya o les informacions positives sobre l'informe que redacten els eurodiputats de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu que va visitar el Delta. L'Assemblea, però, ha de servir també per encetar una nova etapa d'aquesta ofensiva en la qual la plataforma s'ha marcat importants objectius. El primer, de tots, una nova queixa a la Comissió Europea i el segon, la continuïtat amb més mobilitzacions. Escoltem les paraules del portaveu de la plataforma, Manolo Tomàs, que demanava una gran participació en aquesta assemblea prevista per al 30 d'abril a l'Auditori de Tortosa, ja que l'assemblea és la base de la força i el suport institucional de la plataforma. Manolo Tomàs.
És un altre camí que hem encetat. I ara anem a activar el tercer braç de la plataforma en defensa de l'Ebre. És la pressió ciutadana, el moviment social. I això s'ha de fer en una assemblea. Una assemblea en uns dies una mica delicats. Són festes, són la Fira de Tortosa. Demanem a la ciutadania que faci compatible el període festiu, en assistència a l'assemblea. Demanem a les institucions ebrenques que tanquen files, que ningú es perde, que ningú s'equivoque. És una batalla que podem guanyar, que estem en condicions de guanyar i tenim moltes possibilitats de guanyar-les si ho fem ben fet. En aquesta assemblea se plantejaran coses molt clares, informació molt clara del que hi ha i sobretot se plantejaran objectius molt clars i assumibles. Per tant, entenem que és una assemblea estratègica perquè en aquest moment, si som capaços de tombar aquest pla hidrològic de l'Ebre, ja donem un mal començament al Pla Hidrològic Nacional que ve detrás.
Un altre dels portaveus de la plataforma, Joan Antoni Panisello, remarcava que la resposta de molta gent de tota Catalunya va donar suport a la manifestació del passat 7 de febrer a Amposta. Panisello confia que aquest suport es repetirà en les properes crides i mobilitzacions de la plataforma.
Bé, l'aprovació d'aquest pla va desembocar en la mobilització que es va fer a Amposta el passat 7 de febrer. Molta gent, diuen 50.000 persones, nosaltres no hem dit quina quantitat de gent havia, possiblement hi havia més gent, segons els càlculs que nosaltres tenim, però no, això no ho discutirem, no? Però hi havia molta gent de les Terres de l'Ebre, com sempre, i la resposta de la gent de fora de les Terres de l'Ebre va ser molt, molt gran. Nosaltres vam donar en aquest pla hidrològic, vam dir que era un problema de país i el país va respondre. I tal com se va dir allí, l'Honor el Sur va estar més pròxim i va estar en aquell dia en posta defensant una part de Catalunya que és el Delta de l'Ebre. I això, la veritat, això ens encoratja a continuar lluitant i a fer més coses. Tot això anunciarem a l'assemblea.
Per últim, escoltem la veu de Susana Abella, una altra de les portaveus del moviment antitransvasament. Ella explicava el contingut d'aquesta nova queixa que es farà arribar a la Comissió Europea contra el Pla Hidrològic de l'Ebre, previsiblement, com dèiem, abans que els eurodiputats agafen les vacances d'estiu.
Plantejarem a partir d'ara és, hem fet ja una denúncia als Tribunals Suprem, hem fet també, la setmana passada, l'entrega d'al·legacions de signatures al síndic de Greuges, i ara el pas que tenim davant és plantejar tornar a ficar el debat de l'Ebre a les institucions europees, en aquest cas en forma d'una queixa a la Comissió Europea. Val? I això és el que tenim que hem de fer entre finals d'estiu i els mes de setembre, encara avui n'acabarem de parlar quan ho acabarem d'entregar, però l'objectiu hauria de ser que abans de les vacances d'estiu entregar aquesta queixa a les institucions europees i, si podem, potser abans.
Amb la queixa a Europa, en la redacció de la qual hi col·labora també la Universitat Rovira i Virgili, des de la plataforma estan decidits a fer notar a les institucions europees que l'aprovació de la revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre ha perdut consens en respecte del de l'any 2014. També que els arguments que van sustentar la queixa de la plataforma contra el Pla Hidrològic del riu de fa dos anys es mantenen davant d'un pla que no ha modificat cap de les parts substancials que el feien inacceptable per als antitransvasistes. De tot això, del contingut d'aquesta queixa, del calendari de mobilitzacions i d'altres qüestions que en puguen anar sorgint, es parlarà en el contingut d'aquesta propera assemblea organitzada per la plataforma Recordem i a celebrar el proper dia 30 d'abril a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de qüestions relacionades amb el trànsit i aquesta polèmica i col·lapsada via al seu pas pel nostre territori, com és la Nacional 340. La directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, creu que no es tardarà molt a tindre un resultat efectiu sobre el desviament obligatori dels vehicles pesants des de la Nacional 340 cap a l'autopista AP7. Així ho va afirmar en el dia d'ahir en una entrevista publicada a l'Agència Catalana de Notícies, en la qual Eugènia Domènech subratllava que s'està en contacte continu amb el Ministeri de Foment i que aquest no és un tema que estigui aparcat, sinó que s'està en converses. La directora catalana del Servei de Trànsit espera que aquestes negociacions que s'estan duent a terme des de fa mesos no es veguin afectades per sigui quina sigui la composició del proper govern espanyol. La falta de solucions està causant víctimes a la carretera. Eugènia Domènech creu que el treball que s'ha fet fins ara no es desaprofitarà. I és que la Nacional 340 és la carretera amb més víctimes mortals de Catalunya. 19 persones van ser les que hi van perdre la vida el passat 2015. Segons Eugènia Domènech, l'alta sinistralitat a la Nacional 340 és un problema molt evident. Aquesta és una carretera que causa morts. La directora del Servei Català de Trànsit assenyala que les converses amb Foment per aconseguir la restricció del pas de camions per la Nacional estan bastant avançades i es mostrava optimista perquè hi hagi un acord. Amb tot, Domènech volia ser molt prudent i no avançar cap possible calendari per al desviament de camions de la Nacional 340. De tota manera, i com dèiem, Eugènia Domènech confia que aviat s'arribi amb aquest acord amb el Ministeri de Foment. L'escoltem.
Nosaltres estem en continu contacte amb el Ministeri de Foment, o sigui, no és un tema que estigui aparcat, sinó que estem en conversacions i jo crec que no trigarem molt en tenir algun resultat efectiu, i aquesta és una mica la línia de treball que estem portant ja des de fa mesos i que continuem.
O sigui, som optimistes.
Som optimistes, sí.
I els preocupa que canviés el govern ara, per exemple, i per tant tot aquest treball que s'hagués fet en principi s'hauria de mantenir, no?
Esperem que sí sigui, que si hi ha un canvi de govern, pues, que tot el que s'ha anat avançant, pues, jo crec que com és un problema que realment és molt evident, perquè aquí el que estem parlant d'una carretera que causa morts més, i que hi ha altres problemes que, bueno, les conseqüències són altres, però quan estem parlant d'una cosa que la falta de solució el que està causant són víctimes a la carretera, jo crec que el treball que s'ha fet fins ara no es desaprofitarà, sigui quina sigui l'evolució o sigui quina sigui el futur del govern a Espanya.
Sobre les rotondes que el Ministeri de Foment ha construït al tram ebrenc de la Nacional 340 i la línia contínua pintada en alguns trams d'aquesta mateixa via, Eugènia Domènech afirma que són mesures que pacifiquen el trànsit i les conseqüències per a la seguretat, per tant, són favorables, sobretot per reduir els xocs frontals. Malgrat les queixes de mobilitat per part del territori, la directora del Servei Català de Trànsit veu aquesta intervenció com a positiva per a la seguretat viària.
El treball que està fent la Foment en aquesta carretera, les obres que està fent en aquesta carretera, en quant a la línia contínua, per nosaltres pensem que és positiu perquè limita l'avançament i els xocs frontals són uns dels fonamentals. En aquesta carretera les víctimes mortals, moltes d'elles van ser per aquest tema, amb la qual limita. I el tema de les rotondes, bueno, el tema de les rotondes el que fa és pacificar aquesta carretera, perquè clar, jo entenc que de cara a la seguretat viària pot ser positiva i jo no entraré a valorar altres conseqüències que pot tenir i com el territori pot estar més o menys d'acord. Des d'un punt de vista de seguretat viària, la línia contínua i les rotondes limiten, pacifiquen el trànsit i, per tant, les conseqüències de cara a la seguretat viària són favorables.
Per acabar, destacar que els alcaldes de la zona ja van signar el passat mes de febrer un manifest demanant l'alliberament de l'autopista de la AP7 i en el qual qüestionaven també la utilitat de les 11 rotondes que s'havien construït al tram ebrenc de la Nacional 340 amb l'objectiu de reduir-ne la sinistralitat. De fet, fa anys que el territori clama per trobar solucions definitives al greu problema, el col·lapse circulatori i l'alta sinistralitat que viu la Nacional 340, unes solucions que passen, sobretot, per l'alliberament de l'autopista, tal i com setmana rere setmana ve reclamant el moviment veïnal del territori, que avui, un dijous més, novament han convocat talls de carretera. Serà els tres punts habituals, a l'Ametlla de Mar, a les Cases d'Alcanar i a Vinaròs, al punt horari de les 6 de la tarda.
L'informatiu Emute.
Continuem parlant ara de la urbanització de Riumar, que disposarà d'un espai d'atenció ciutadana i també d'un punt d'informació turística a partir d'aquest proper estiu. Des d'allà, des de Ràdio Delta, en té tota la informació Lluïsa Bertomeu.
Riumar lluirà un nou equipament municipal amb la rehabilitació de l'edifici que dona la benvinguda al nucli. Un equipament que, més enllà d'esdevenir la seu del Consell de Riumar, també serà un espai d'atenció ciutadana amb l'objectiu de realitzar certs tràmits administratius que actualment només es poden efectuar al propi Ajuntament, un servei que s'anirà desplegant de manera progressiva durant el mandat. Alhora, la rehabilitació d'aquest equipament permetrà recuperar també el servei d'informació turística a Riumar, que el principal nucli turístic del municipi havia perdut des de fa uns anys, i al mateix temps aquest edifici contempla una oficina per als cossos de seguretat, punts operatius d'atenció municipal i una sala de reunions a banda de la previsió d'altres serveis. Escoltem el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Deltebre, Kilian Frank.
Tots som conscients i sabem que Riumar té un potencial molt, molt, molt gran per a desenvolupar. Riumar és un diamant en bruc per a polir i també ens pot ajudar moltíssim per a desenvolupar l'economia de Deltebre. També s'ha nombrat que el pressupost havien dit que de dotar unes instal·lacions municipals a Riumar, adequar unes oficines per a tindre un lloc la policia local, per a estar allí una patrulla i també tindre una persona de l'Ajuntament que pugui fer tasques administratives i tindre registre perquè la gent puguin la gent de Riumar puguin anar al registre allí i no calgui despassar-se al poble.
El projecte d'obres, que té un cost de 35.000 euros, va sortir a licitació el passat divendres i abans d'ahir la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre aprovava la modificació puntual de les normes subsidiàries per poder assignar un nou ús a aquest immoble i dotar Riumar d'una reserva d'equipaments que fins ara no tenia situada en una molt bona posició a l'entrada de l'urbanització.
Gràcies, Lluïsa, i continuem ara anant cap a Santa Bàrbara per parlar de les fruites de la Plana. Aquest serà el tema del concurs de fotografia digital que enguany convoca el municipi de Santa Bàrbara. En 10 anys, el concurs ha aconseguit de reunir més d'un miler d'imatges del poble i rodalies en diferents temàtiques i tècniques digitals. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Per 11 anys consecutius, l'Smart Centre de Santa Bàrbara convoca el concurs de fotografia digital obert a tothom que estigui interessat, independentment de la seva experiència en el camp de la imatge. Pot presentar imatges al concurs qualsevol persona, excepte els organitzadors i les persones que col·laboren en la puntuació. Cada participant podrà presentar un màxim de 3 imatges, les quals hauran de ser inèdites i no guardonades en altres concursos. La tècnica de l'Smart Centre de Santa Bàrbara, Mercè Fort, recordava que enguany el tema obligat del concurs és fruites de la Plana i que caldrà utilitzar la imaginació per intentar captar la composició més original que representa qualsevol de les fruites que es poden trobar al nostre terme.
Ja tenim oberta la nova edició d'enguany del concurs d'imatge digital. Enguany, el tema que és lo de fruites de la Plana. Aquí pues, cadascú pot utilitzar, com tots els anys, la seva imaginació, la seva visió, i ha de ficar l'ull de fotògraf, no?, per a veure quina imatge pot captar relacionada amb les fruites de la nostra terra.
El premi té una dotació total de 180 euros repartits en 3 nivells, tot i que tots els participants rebran un obsequi en agraïment per la seva participació.
Els premis, recordem que hi ha un premi un primer premi de 100 euros, un segon de 50 i un tercer de 30. A part, sempre tots els participants reben un petit obsequi com a agraïment a la seva participació.
Al decurs de les 10 edicions anteriors, el concurs ha aconseguit recollir més d'un miler de fotografies que, com deia Fort, mostren diferents aspectes del poble i de la zona i que permeten cada any organitzar una exposició durant les festes majors.
L'objectiu del concurs d'imatge digital és recollir una sèrie d'imatges de la nostra zona i de la nostra població que sempre ens surten de molt curioses i de molt boniques i que bueno, sempre llavors estan exposades durant totes les festes majors allí, en este cas, des que estem a l'Esmar Centre, a la sala del polivalent de l'Esmar Centre, i animar a tothom, recordar que no cal ser un expert en fotografia, que qualsevol persona que li agradi la foto, que li agradi treballar, captar imatges inèdites i curioses, que pot participar-hi.
Les bases es poden consultar i també els terminis de presentació a la web del nostre poble, www.santabàrbara.cat, o també adreçant-se directament a l'Smart Centre, a la seva web, www.smartcentre.cat. També es pot demanar informació al 977-71-91-36 o al correu electrònic smartcentre@santabàrbara.cat. Finalment, també es pot adreçar directament a través del correu ordinari a l'adreça postal carrer Mare de Déu de Montserrat, 28 de Santa Bàrbara.
Jornades gastronòmiques de l'Anguila del Tebre, de l'1 al 17 d'abril. Vine a tastar aquest producte tan típic de la nostra gastronomia als diferents restaurants. Informa-te'n a través de la pàgina de Facebook de FECOTUR. Recorda, de l'1 al 17 d'abril a del Tebre, Jornades gastronòmiques de l'Anguila.
Del 22 al 24 d'abril, 12a Fira de l'Arròs i el Comerç de l'Aldea. Gaudeix del comerç local i del comerç de proximitat. Un cap de setmana ple d'activitats per visitar l'aldea. Degustacions d'arrossos, trobada de playmòbils, concerts, trobada de punteres, tallers de cuina per als més venuts, exhibicions de batuca. Del 22 al 24 d'abril, l'aldea t'espera.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim ara pàgina dedicada a les propostes d'agenda. Comencem anant a Amposta, perquè avui dijous i demà divendres es dona a conèixer la història de la navegació a vapor pel riu Ebre com a complement de l'exposició sobre el vapor Anita, l'últim vapor que va navegar pel riu, una mostra, una exposició que estos dies podeu visitar al Museu de les Terres de l'Ebre. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La navegació fluvial dels vapors pel riu Ebre serà la protagonista durant dues jornades al Museu de les Terres de l'Ebre. Concretament, avui, dijous, es presentarà el documental de l'ampostí Jaume Moya, anomenat L'Anita, la navegant de l'Ebre, un audiovisual en 3D que recrea el que fou l'últim vapor que va navegar pel riu. De totes maneres, l'Anita fou el darrer vaporet que va navegar per l'Ebre. Tot i així, abans, una vintena, 26 en concret, n'havien navegat per les aigües fluvials al seu pas per la nostra ciutat. Així ho explicava l'antropòloga del Museu de les Terres de l'Ebre, Carme Queralt.
En realitat n'hi van haver 26 i tot va començar l'any 1856, quan va arribar aquí el primer vapor que es va batejar Ebro, que era el nom del riu. El que passa és que hem de tenir en compte que, clar, era una companyia a nivell estatal, en capital alemà, francès, anglès, portuguès, vull dir, molta gent, molts accionistes, i, clar, per a ells l'Ebro era un referent perquè era un dels grans rius d'Europa, no? I un dels grans rius que podien fer tràfic fluvial, és a dir, portar mercaderies amunt i avall.
Entre els vapors que van navegar per l'Ebre hi van haure també dues canyoneres. Això s'explicarà en la conferència El canvi de rumb dels llaguts a la navegació a vapor per l'Ebre, a càrrec de la mateixa tècnica del Museu Carme Queralt i de la tècnica de cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Maite Subirats.
Gràcies, Manel, i amb la mirada posada ja en el cap de setmana hem de destacar que aquest proper cap de setmana arriba a la Ràpita la segona edició del Ràpita Fusion Dance Festival, un espectacle de ball i dansa amb més de 130 exhibicions. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Així és, Domènec, el pavelló de patinatge de la Ràpita acollirà aquest proper cap de setmana tot un espectacle de ball i dansa. Es tracta de la segona edició del Ràpita Fusion Dance Festival que organitza The Magic Dance Club. Ramon, la Ràpita del Magic Dance Club, ens explicava que hi hauran més de 130 exhibicions de tot tipus.
Pues bueno, lo que podem veure és genial, no? Tindre més de 130 exhibicions en un cap de setmana, de tot tipus de dansa, d'aeròbic, zumba, gimnàsia rítmica, patinatge, jazz, samba, cha-cha-cha, vals anglès, tango, twirling, ball esportiu i competició, dansa clàssica, moderna, contemporània, hip-hop, commercial dance, ball en línia, ball en cadira de rodes, neoclàssic, salsa, capoeira, flamenco, cangú, Bollywood... Bueno, i podria continuar amb un debat tot.
El certament s'iniciarà aquest dissabte, dia 16 d'abril, a partir de les 4 de la tarda i tindrà continuïtat diumenge a partir de les 10 del matí fins les 8 del vespre. L'entrada serà gratuïta. Escoltem, Ramon.
Sí, és allà la pista de patinatge, que estaria al costat del final d'aquí de Sant Carles de la Ràpita. El dissabte la previsió és començar a les 4 en punt, perquè tenim 50 i pico exhibicions que hem de fer per la tarda i suposo que acabarem sobre les 9 i així. Després la gent ja se'n podrà anar de tapetes o a fer una volteta i disfrutar de la Ràpita, que hem patit molt, que fa bon temps. Diumenge començarem a les 10 i mitja del matí, està allà a la 1 i mitja, que hi ha 40 i escaig exhibicions més, i pararem un ratet si m'ho deixen. Diumenge a la tarda començaríem també a les 4, i calculo estar allà a les 8, també sense parar unes 40 i pico exhibicions.
Durant aquests dos dies es podran veure sobre la pista espectacles diversos i d'una manera especial també cal destacar la presència dels germans Nayara i Nassim, campions de la Copa del Món Will Chairletting 2016 i que recentment han concursat al programa televisiu Got Talent.
El proper 16 d'abril participa al Dia Mundial del Circ. Vine a celebrar-ho amb nosaltres amb Fosta. Un taller de circ al carrer i exhibicions a diferents disciplines, de les 11 fins la 1 del migdia a la plaça Ramon Berenguer IV. Informa't a www.etca.cat o bé envia un correu electrònic a etca.info@gmail.com o truca'ns per telèfon al 657 931 625. Organitza ETCA, col·labora l'Ajuntament d'Amposta, la Societat Musical de la Filarmònica, la Generalitat de Catalunya del Departament de Cultura. 16 d'abril, el Dia Mundial del Circ.
El cap de setmana del 16 i 17 d'abril a l'Aldea arriben les quartes jornades de consciència, art i sentiment. Dissabte, 16 d'abril, de 10 a 11 i mig del matí amb Pilar Centelles, curació versus sanació. De 12 a 1 i mitja del matí amb Nati Espuny, biodescodificació i bioneuroemoció. Per la tarda, de 3 i mitja a 5 de la tarda, amb Fernando Rico, retrobant-nos en l'essència de les paraules. De 5 i mitja a 7 de la tarda, amb Marc Simó, alimentació equilibrada i conscient. De 7 i mitja a 9 de la nit, amb Roger Cugat, arquitectura orgànica, tecnologia de la natura a la vivenda. Diumenge, 17 d'abril. De 10 a 11 i mitja del matí, Ània Reyes Martín amb la xerrada taller Salut i Respiració Conscient. De 12 a 1 i mitja, amb Carmen Martínez, el missatge dels savis a la humanitat d'avui. Per a tarda, de 3 i mitja a 5, amb Isa Rodríguez, l'art teràpia, treballem el món intern. I de 5 i mitja a 7 de la tarda, amb Carme Sabater, xerrada taller, parlem de tapping. Organitza Fernando Rico Soler i Maria del Mar Simó Jiménez. Patrocina Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. Col·labora Namasté i Escola de Cos i Essència. Més informació al Facebook Consciència, Art i Sentiment. 16 i 17 d'abril, quartes jornades de Consciència, Art i Sentiment a l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Temps marcat per aquesta tranquil·litat meteorològica aquí a la zona est de la península Ibèrica, però en canvi la borrasca, aquesta enorme borrasca que hi ha a l'Atlàntic, manté la situació de pluges generals cap a l'àrea de Galícia i també molts punts del Cantàbric, però justament també impulsa vents del sud-oest que seran els responsables avui d'aquest ambient molt càlid, però també d'aquesta calor, fins i tot és la paraula que esperem de cara al cap de setmana. De moment, a les últimes hores, tan sols aquests núvols alts que apareixen per les comarques de més a ponent, algun cúmul que pugui créixer a la tarda, però en general domini del sol a tot arreu. Les mínimes han estat més baixes, però les màximes no. Les màximes seran més altes que les d'ahir, amb força sol. Com a molt, aquesta tarda algun núvol d'evolució a la cara sud del Pirineu, en principi sense més conseqüències, i a última hora del dia, possibilitat de l'aparició d'algun banc de boira o núvol baix en la façana de la costa, justament a la línia del litoral. Però en general, aquest sol farà que avui les màximes s'enfilin per sobre dels 25 a 26 graus a bona part del país, és a dir, que l'ambient serà realment molt càlid. A tot arreu, la mateixa situació, amb sol en conjunt, com a molt amb bandes de núvols alts, algun núvol baix, potser cap a les Pitiüses, amb temperatures altes. I les temperatures seran la notícia dels pròxims dies, divendres, dissabte, diumenge, que arribarà fins al sostre, amb màximes dissabtes que s'enfilaran fins als 28 graus o més amunt. És a dir, que l'ambient serà molt càlid els pròxims dies, amb sol en conjunt, potser la tarda de dissabte i la tarda de diumenge pogués aparèixer algun ruixat en àrees del Pirineu Lleidatà. Però ja ho diem, les temperatures seran la notícia, l'ambient serà molt càlid, de cara al cap de setmana.
Dedicant una part del nostre temps també a conèixer quina és la previsió meteorològica, així hem arribat avui, dijous 14 d'abril, a l'hora de posar el punt i final en este repàs a l'actualitat, que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps elaborat amb la participació de les diferents emissores municipals associades i els seus serveis informatius, un temps d'actualitat que un dia més s'ha encarregat de presentar i coordinar qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com cada dia, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.